10 i 23 minuts, ens acostem a Santa Tecla, però també ens acostem a l'inici d'un nou curs polític. El proper 29 de setembre, dimecres de la setmana que ve, ple municipal del mes de setembre, de nou arrencarà el curs polític i hem travessat ja la meitat de la legislatura. I ens queda menys de la meitat de la legislatura. Mònica Gallardo, bon dia i bona hora.
Molt bon dia, Vicenç.
Si haguéssiu de fer una valoració del que ha passat fins ara...
Del que ha passat fins ara a nivell de legislatura, doncs llums i ombres com tot, no? Jo crec que ha estat una legislatura, un mandat molt complicat per diversos factors. Primer, per un factor que ens interpel·la i en el que nosaltres, malauradament, hi tenim doncs, menys eines de les que ens agradaria per poder resoldre, que és, evidentment, la pandèmia, i això ha afectat aquest municipi i a tots. I per altra, doncs, per la dinàmica que s'ha establert amb el govern, que ha tingut doncs, moments millors, moments pitjors, però jo continuo i des del meu grup municipal doncs, amb la voluntat de fer el que se'ns suposa que hem de fer, no? És a dir, en tant que servidors públics, de tenir permanentment la mà estesa i de col·laborar i de contribuir en allò que sigui possible, perquè per això som aquí, és a dir, el consistori són 21, uns governen, d'altres estem a l'oposició, però al cap i a la fi la ciutadania, i especialment en aquests moments, espera de nosaltres alçada institucional, política i de gestió perquè puguem ser útils pel nostre poble.
I no sé si, com d'alguna manera s'intuïa en els darrers anys, estem davant d'algunes problemàtiques que també depassen la capacitat municipal de poder-la resoldre a la seva totalitat. Ara, per exemple, els cossos de seguretat diuen que o s'obre l'oci nocturn o aquí no hi ha forma de poder gestionar el que està passant amb els botellots. Quan ens referim a la venda ambulant il·legal, es fa referència també a la normativa legal que es mou i a la necessitat que les institucions superiors puguin fer alguna cosa per ajudar els municipis. Quan es parla del projecte de regeneració del litoral o que es pugui fer alguna cosa en el litoral, es parla de la necessitat també que des del punt de vista de les més altes institucions es pugui tenir un criteri ben clar. I ara, tots els matisos que vulgueu a l'entorn d'això, i si veritablement totes aquestes coses que des del punt municipal no es poden controlar del tot, ens estan afectant molt a la vida quotidiana.
Ens estaven afectant moltíssim la vida quotidiana. La veritat és que jo crec que ha resumit en menys d'un minut.
I ens hem deixat els panells de DIF.
Exacte, ens hem deixat els panells de DIF.
Entre altres coses.
Entre d'altres, no? I és cert, és a dir, venim d'un moment previ a aquest mandat, en el que recordeu tots, en el que es va imposar, per una banda, una dinàmica de capacitat i de flexibilitat i d'autonomia per part dels municipis que van cotillar molt les possibilitats de fer coses, que parlem de la famosa ARSAL. És veritat que estem en un moment en el que s'han flexibilitzat des del punt de vista econòmic totes les mesures que hi havia imposades i, per tant, això ha permès un cert relaxament a tots els ajuntaments, però també és veritat que en totes aquestes qüestions que has esmentat, doncs els ajuntaments tenen la capacitat que tenen. Però jo crec que aquí, Vicenç, és quan es demostra també doncs, el pols, la força i la capacitat de poder interpel·lar les administracions superiors. Aquesta és una de les feines que tenim des dels ajuntaments i també des d'altres administracions supramunicipals i penso ara en el Consell Comarcal, no? És a dir, a Sitges, evidentment, hi ha molts problemes que són recurrents, que no són ni d'aquest any, ni de l'anterior, ni de l'altre, i que requereixen d'una solució en la que hi té molt a dir l'administració superior, ja sigui el govern de la Generalitat, en el cas, per exemple, de l'obertura de l'oci nocturn, que si vols ara ens hi parem un moment, o ja sigui el govern de l'Estat amb el tema de la regeneració de les platges perquè les competències li corresponen, no? Aquí jo crec que estem perdent en aquests àmbits una mica l'oportunitat de demostrar que podem treballar conjuntament, com deia fa un moment, encara que uns governin i d'altres estem a l'oposició, no? Jo crec que amb el tema de l'oci nocturn aquí no s'està fent bé, quan dic aquí dic a Catalunya, tinc la sensació de que evidentment s'està aplicant la prudència, la voluntat de que hi hagi una situació de dades d'UCI, de dades que permetin obrir amb més garanties, però està clar que hi ha d'altres llocs de l'Estat on s'està obrint l'oci nocturn i no tenim molt clara l'equació entre l'obertura de l'oci nocturn, en aquests moments l'augment de xifres, etc etc. Jo, per exemple, mira, en aquest cas de l'oci nocturn, fa unes setmanes, no recordo quan va ser, vaig veure que l'alcaldessa deia necessitem que s'obri l'oci nocturn i jo, de la mateixa manera que ho va explicar ella a les xarxes, vaig manifestar també públicament a les xarxes que em posava a disposició i que compartia el criteri de l'alcaldessa per tirar endavant aquesta demanda, no? Jo crec que aquí haguéssim pogut, o podríem fer encara, encara hi som a temps, perquè de fet crec que les solucions que s'han donat a conèixer o que s'han filtrat no acaben de convèncer l'oci nocturn almenys de Sitges. Jo crec que aquí hauríem d'alçar la veu conjuntament, alçar la veu conjuntament l'alcaldia, el partit que té l'alcaldia i els altres partits del govern, i que el govern aprofités el principal partit de l'oposició i digués veniu, si us plau, anem a reclamar això, no? Perquè al final resulta que els partits que governen a la Generalitat són els mateixos en aquest cas, no? A mi m'agradaria que l'alcaldessa m'hagués demanat que l'acompanyés a fer una reclamació conjunta en això. No passa res, no ho ha fet. Jo continuo sent aquí, ella sap que jo en aquest tema, i quan dic jo, dic Junts per Sitges, compartim el criteri, compartim el capteniment, sabent que és una qüestió que té mil fissures, que té mil escletxes i que cal ser molt prudent en el com i en el què, no? Però en qualsevol cas està clar que hem de pressionar, perquè això també és el que ens demana a l'OCI, hem de pressionar perquè alguna cosa passi com més aviat millor.
Teniu, però, la sensació que això no s'arreglarà fins que no acabi la pandèmia o que molta gent de l'oci nocturn diu, mira, saps què? Bueno, plantegem-nos que això ja dura fins al final i ja està.
Bueno, jo crec que depèn, depèn d'amb qui parlis, Al final, ells continuen insistint, perquè al final saben que estem en un moment difícil en el sentit de que per molt que aquí intentem sostenir la temporada i que l'oci nocturn tingui activitat durant tot l'any, no som com un municipi turístic que treballa amb turoperadors que tot es tanca, l'oci nocturn aquí continuarà obert tot l'any, no? Però que estan perdent uns dies que són molt importants per omplir el calaix i per intentar aguantar bé el que queda, perquè les coses aquest estiu han anat bé, però tampoc han estat super meravelloses amb dades prepandèmiques, no? Per tant, jo els veig amb força, insistents i demanant-nos que els ajudem, no? I és lògic, és el que ens toca fer, és el que ens toca fer.
Estirem aquest fil de solucions com a mínim momentànies. Fins quan creieu que es poden tenir aquestes terrasses més àmplies al carrer?
Jo crec que aquest és un problema que tindrà el govern, A mi em sap greu perquè
i aquest sí que depèn del govern, únicament.
Aquest depèn del govern municipal. Nosaltres vam demanar un relaxament, entre cometes, és a dir, facilitats a l'activitat econòmica i en aquest cas als establiments que tenien terrassa doncs, per poder compensar la inactivitat produïda per la pandèmia. Però també és veritat que ara hi ha una pressió al municipi que jo crec que no podrem sostenir definitivament en el temps i aquest serà un problema que haurà d'entomar el govern municipal perquè és evident que hi ha punts del centre del poble que en aquests moments presenten una imatge i una dificultat també per la mobilitat de les persones que no es pot sostenir en el temps. És a dir, si aquest s'ha estat sempre un tema de debat a Sitges, no? Allò quan parlem del carrer Parellades, del cap de la vila, etcètera, etcètera, clar, això ara s'ha multiplicat, no? Bueno, aquest estiu s'ha deixat fer, però jo entenc que això s'haurà de reendreçar, s'haurà de tornar a posar a lloc un cop això estigui estabilitzat i aquest serà, jo entenc, un problema, sí, està clar.
A qui li agrada fer marxa enrere en això?
Clar, evidentment, si ara féssim una enquesta i si vosaltres l'heu fet i aneu parlant amb els establiments, evidentment ningú voldrà renunciar a l'espai que ha pogut ocupar la via pública, però escolteu, nosaltres som un municipi que al llarg dels anys hem volgut salvaguardar uns criteris i una imatge que, bueno, que això ens farà que haguem de posar ordre també a la via pública, no? Per tant, aquest tema s'haurà d'entomar.
No marxo de qüestions dels darrers dies. Es poden gestionar d'alguna altra forma els botellots? Totes aquestes imatges que hem vist de botellots d'incivisme, els veïns dels carrers que donen a mar, tot això?
Aquest és un tema que a Sitges és, diguéssim, en negatiu atractiu perquè generem una imatge en un lloc que tothom identifica, posem els grans grups de persones sota la imatge icònica, que és la punta, veiem les persones allà, però aquest no és un tema singular ni propi del nostre municipi. Els botellots estem veient que s'estan reproduint a tot arreu i crec que aquí hem de vigilar també molt amb les afirmacions que fem per no agafar la parte por el todo i posar en un mateix sac a tothom. els i les nostres joves han passat de forma més tensa, segurament, que els que ja tenim una edat i hem passat aquesta època de sortir i gaudir de la nit, doncs moments complexos, i hi ha una tendència global a nivell de país, doncs de fer això. Tenim un problema que hem de resoldre, però que hem de resoldre doncs, pensant el per què aquesta és la manera com es diverteixen els nostres joves, no? És a dir, aquest tema no és estrictament local i entenc que aquí és complicat i que és complicat i que la policia ho està segurament passant molt malament, tant la policia local com els Mossos d'Esquadra. Ells mateixos ja s'estan manifestant perquè es prenguin mesures en aquest sentit que ajudin, i en qualsevol cas, tot i que també t'he de dir que crec que la solució definitiva no és l'obertura de l'oci nocturn, no serà màgic, quan tornin a obrir els bars no serà màgic i desapareixeran els botellots, perquè de botellots ja n'hi havia abans de la pandèmia. Jo crec que és un factor que ajudarà, perquè a més estem parlant constantment dels joves, però si analitzéssim les persones que estan al carrer bevent o parlant o simplement gaudint d'una estona a l'aire lliure, no són només adolescents, postadolescents o gent molt jove, hi ha gent gran també que fa això, perquè al final les persones, doncs, bueno, som una societat que ens agrada compartir, abraçar-nos, estar al carrer i gaudir de lleure, no? Per tant, aquest és un problema que hem d'entomar des de tot arreu.
En un ple municipal, però, recordo que va haver un debat força intens sobre quines sortides tenen els joves des del punt de vista de lleure, quines ofertes tenen de lleure aquí Sitges, o de lleure que, diguem-ne, que es desmarqui una mica del que pot representar en alguns moments l'oci nocturn i que hi hagi lleure d'algun altre tipus. I això es veia amb preocupació per tots els grups polítics municipals, però encara estem bastant encallats en aquesta situació.
Jo crec que no som un municipi amb una oferta de lleure excessiva pels les nostres joves. És complexa també dir què volen els joves, no? Perquè segurament anirà per barris, per entendre'ns, però tornant una mica al tema de l'oci nocturn, és veritat que al final una gran quantitat o un percentatge molt elevat de les persones joves en algun moment volen sortir. I és veritat que aquí, i parlant ja de l'oferta que tenim d'oci nocturn, en els últims anys s'ha generat una tendència que entenc que involuntàriament ha expulsat els nostres joves de Sitges i han buscat d'altres llocs per anar a gaudir de la nit o del moment de lleure, no? És a dir, Vilanova, per exemple, ha rebut a moltíssimes persones del nostre municipi que han decidit escollir aquest municipi per al poble veí per anar a passar una estona, no? Jo crec que al final, no sé, és a dir, a Sitges dependrà de cada grup de jove, no? És a dir, sempre s'han de generar ofertes pels joves, tot i que és molt complexa.
Hi ha algun error? S'ha fet una oferta o s'ha proposat una oferta més atractiva? O...
Sí, suposo que aquí l'oferta d'oci nocturn ha quedat limitada a 3 o 4 establiments, que són els que habitualment són concorreguts per la gent del municipi, que no són suficients, o que la gent de Sitges ha buscat d'altres llocs. Sabem que, per exemple, hi ha hagut un debat sobre l'ambient del carrer 1 de Maig, del carrer 2 de Maix, del carrer del Pecat, com li vulgui dir cadascú, perquè ha tingut moments de crisi en els que molts bars han tancat, en els que alguns dels que estaven oberts no tenien l'ambient que li agradava a la gent, i bé, i això és el que ens ha portat fins aquí. Vull dir, no tenim grans espais oberts, tot i que som un municipi del litoral, i al final la gent busca sortides on hi ha oferta, i ha trobat oferta en pobles del costat, i la gent s'ha anat cap allà, tampoc hi ha gaire més misteri.
I aquest és un tema que s'arrossega també de fa temps, perquè hi havia hagut anteriors debats sobre si l'oci nocturn de Sitges s'havia de deslocalitzar d'alguna manera o propiciar l'entorn d'aquella convivència amb el veïnat i d'aquells problemes de soroll que s'havien creat en el seu dia o que es poden continuar creant.
Recordo aquesta proposta que va sortir en un programa electoral, crec que va ser l'exregidor Ricard Vicente, no? Que hi havia una proposta que parlava de desplaçar els espais d'oci nocturn al polígon, no? Que ja, de fet, aquest és un model que s'aplica a moltes ciutats del país.
Per intentar conciliar, com a mínim, una mica...
Exacte, que de fet hi ha molts llocs que ho tenen així. Jo no sé si aquesta és la solució. A mi, particularment, aquest model, per un municipi com Sitges, no m'agrada. El que hem de fer és anar recuperant allò que s'ha perdut, perquè aquí l'oci nocturn era un oci volgut i consumit per moltes persones, no només del país, sinó de fora, que venien aquí perquè sabien que hi havia un oci de qualitat. Això, per molts condicionants, ho hem anat perdent amb el temps. Jo crec que hem de treballar perquè aquest oci nocturn, que és necessari i que ha d'existir, tingui uns nivells de qualitat que facin doncs, que tothom hi pugui anar, gent jove, gent no tan jove, i que bé, recuperem allò que era propi del municipi. És veritat que socialment, no a Sitges, sinó a tot arreu, les persones ens hem tornat molt més intolerants. I el fet de que siguem molt més intolerants amb els sorolls, amb el que passa a la via pública, fa que també sigui molt més complicada la convivència. Però tot i així jo crec que Sitges, al marge d'alguns punts conflictius, i que se n'ha parlat moltíssim, ja ho sabeu, el carrer Bonaire, etcètera, etcètera, el carrer del Pecat, el carrer de 2 de Maig, en aquest sentit, bueno, ho té bé, perquè no hi ha pressió veïnal, no? Però vaja, hem canviat socialment. Hem canviat socialment, tenim menys nivell de resiliència i de resistència envers totes aquestes coses, però les necessitats de lleure són les mateixes. Per tant, aquí tenim un gap, no? Un salt, que hem d'intentar solucionar d'alguna manera.
Anem a recordar una imatge que s'ha fet molt viral en aquestes darreres setmanes, que és la del carrer Joan Tarrida, ple de gom a gom. Quan la veu veure, què veu pensar?
Vaig pensar que era previsible. És que, clar, jo aquests dies, que també ho hem comentat, ahir vam tenir la primera reunió de portaveus del nou curs polític, vam comentar el tema, tot i que, evidentment, tampoc desvetllaré detalls perquè són les reunions de portaveus, però és que era previsible que passés això. És a dir, si un esdeveniment com els Beers, que genera una arribada de persones amb un volum molt elevat, un dels llocs on duien a terme l'activitat eren el village del passeig, aquest village no existeix per complir les mesures sanitàries, és evident que la gent a algun lloc anirà. Els Beers no venen a Sitges per tancar-se a l'habitació de l'hotel o a l'habitació de l'apartament que hagin llogat, i per tant era molt previsible que passés això, que passés el que va passar al carrer Joan Tarrida, que passés el que va passar a la platja Balmins, clar, vull dir que era lògic pensar que això passaria. No, a mi no m'ha sorprès.
S'hagués hagut d'evitar la celebració?
No ho sé, jo crec que jo crec que evitar la celebració no, el que passa és que potser s'hagués pogut pensar, jo tampoc conec tots els detalls, perquè va haver un moment en el que quan ja vam saber que finalment es podia fer, tampoc ja vam formar part de com es desenvoluparia tot plegat, però segurament, tenint en compte els espais que tenim a Sitges, hi havia hagut algun debat previ en el que s'havia parlat d'espais alternatius per col·locar el village, segurament això és el que s'hagués hagut de fer. És a dir, buscar espais on s'haguessin pogut col·locar les carpes i, per tant, esponjar el trànsit de persones que no haguessin provocat les imatges que hem vist aquests dies a Sitges. Solucions segur que n'hi ha. I aquest, Vicenç, és un exemple del que jo et deia, no? És a dir, a mi em sap greu perquè jo crec que en el cas dels Beers és un d'aquells exemples en els que tots els grups municipals amb representació al consistori, tots, sense excepció, hem tingut clar que és un esdeveniment que no hem de perdre i que no volem perdre per Sitges. Doncs jo no entenc per què no treballem solucions conjuntes, per què no és un tema que treballem tots plegats i per què es crea la gestió una gestió crítica amb tot aquest tema, doncs sols, quan podríem tots aportar solucions, no? I debatre, perquè al final tots volem el mateix, que es puguin celebrar els Beers, i aquí no hem treballat conjuntament. De fet, vam demanar en el seu moment una reunió extraordinària quan veiem que corria perill l'esdeveniment, quan els organitzadors estaven molt tensionats, i després ja no hem tingut ocasió de parlar-ne més, no? Aquesta dinàmica de parlar de veritat dels problemes que ens interpel·len a tots és la que jo trobo a faltar i la que reclamo constantment al govern, no? Escolteu, hi ha coses que tots es compartim, doncs anem a treballar-les conjuntament, I et dic això i et parlo de temes que em preocupen molt, que en aquests moments estan damunt la taula i dels que no tenim notícia, com poden ser el Club Natació Sitges, com pot ser l'Escola Pia, i qüestions que són qüestions de poble, són qüestions de municipi, que seria desitjable que poguéssim treballar de veritat, perquè ens hem posat a disposició però no tenim retorn, no?
Haig d'entendre que la natació fa referència al projecte de futur de la natació, ara que s'ha pogut eixugar, per dir-ho d'alguna manera.
Clar,
el deute.
Hem eixugat el deute, vam fer un ple extraordinari, previ a aquest ple extraordinari s'havien produït un parell de reunions. Evidentment la nostra obligació com a grup municipal és analitzar amb totes les dades quina és la situació, perquè aquí hi ha dues coses diferents. Per una banda hi ha el bé patrimonial, el bé immobiliari que suposen les instal·lacions del Club Natació, i per altra banda el club en si, en el que suposa un club esportiu amb moltíssims anys d'història, amb equips federats, etcètera, etcètera, no? I aquí hem de parlar d'això. És a dir, no? És evident que hi ha una imposició legal que et fa pagar el deute, això ja està, això ho hem fet, però ara hem de parlar del futur d'aquest equipament. I no n'hem parlat més, Vicenç, no hem parlat més del que passarà amb el Club Natació. Jo entenc que, evidentment, el govern haurà tingut converses, haurà anat fent gestions, però no sabem què és el que vol el govern i què és el que està passant, i no estem treballant conjuntament per trobar solucions pel futur del Club Natació Sitges, i a mi no m'agradaria llevar-lo un dia amb la notícia que s'ha venut, que seria una de les opcions, perquè el que sí que sabem és que hi ha grups inversors que s'han interessat per aquestes instal·lacions. Però estem en un moment de creixement de persones al nostre municipi, Sitges anirà creixent, i una de les coses que necessitem són instal·lacions esportives. Uh-huh. El Club Natació té unes connotacions i unes característiques molt singulars que no pot suplir cap altra de les instal·lacions esportives que tenim en aquests moments al municipi.
I això suposo que és especular, però clar, si un grup inversor es queda una instal·lació, demanarà a l'inquilí que pagui un lloguer. I aleshores estarà per veure si l'inquilí de nou és capaç de pagar un lloguer per mantenir
aquesta allà. Està clar, vull dir que... I a més, bueno, amb això per una banda, perquè l'inquilí en aquest cas és el club, però per altra també el debat d'un equipament públic o no. És a dir, clar, per aquí, per grups... Sitges és atractiu per moltes inversions de diferent naturalesa, no? Però al final, si estem parlant de serveis públics de qualitat i de generar igualtat d'oportunitats per tothom, la de les equipaments esportius és una d'elles. I per tant, a mi fa l'efecte que necessitem un pla d'equipament esportiu real, més enllà dels compromisos que ja hi havia de l'anterior mandat i que es van complint. Ara tenim una meravella de Nou Santa Bàrbara, no? que era un projecte doncs, que es va treballar des del mandat anterior. Sabem que hi ha el projecte i bueno, que es començarà a treballar amb el tercer camp, però hem de racionalitzar i hem de pensar i hem d'explicar com configurem tota aquesta oferta per al desenvolupament de l'activitat esportiva cap a tota la ciutadania, no? I això crec que ho hem de fer i no ho estem fent. O almenys si s'està fent, nosaltres no en som partíceps i crec que n'hauríem de ser.
Abans d'anar a les platges, què voldríeu pel Mercat Vell?
Què voldria pel Mercat Vell? Doncs pel Mercat Vell crec que és un lloc singular des del punt de vista de valor patrimonial, també des del punt de vista del que conforma l'activitat que s'hi pot fer dins. I el Mercat Vell jo crec que és un espai que té moltes possibilitats, però que ha de ser el màxim de plural possible, no? És a dir, que no... Aquest tipus d'equipaments no poden ser un caprici del qui passa, sinó que jo crec que hem de tenir la capacitat de debatre i de consensuar de veritat, políticament, i si calen processos de participació, que en aquest cas no han existit de veritat, també pel context pandèmic, de les necessitats que tenim com a municipi, no? D'espais polivalents, d'espais que permetin el desenvolupament de l'activitat cultural, si convé de l'activitat social, i d'això n'hem de parlar. És a dir, no sabem què hi ha... En aquests moments no sabem quin és el capteniment del govern amb el futur del mercat municipal. Hi ha hagut moments en què al mercat han passat coses que han estat molt bé. Segur que molts recorden encara doncs, quan era una de les seus del Festival de Teatre. Hi havia unes graderies que eren retràctils, és a dir, aquesta és una de les possibilitats. És evidentment també un espai meravellós des del punt de vista expositiu. Hi ha moltíssimes possibilitats, no?, pel Mercat Vell, però ha de ser un equipament que hi ha que... és públic, doncs, ara que s'ha qüestionat tantíssim l'activitat que feia Bacardí, doncs que realment demostrem que tenim la capacitat que tingui un ús al màxim de popular i democràtic possible, no?, per entendre'ns.
Us està bé el projecte de l'escorxador, el que pot donar de si el Patronat o de Can Fals?
Són coses diferents, eh? Jo crec que a Can Fals hi ha encara assignatura pendent, és a dir, que el Can Fals ha de... Can Fals és un projecte que a més té una vinculació directa amb una altra administració, que és la Diputació de Barcelona.
El que està més a les beceroles, vaja,
està
de tots.
Exactament. El tema de l'escorxador era evident que clamava al cel. L'escorxador necessitava una actuació des de feia temps. És veritat que en l'àmbit del Consell de Cultura el regidor Xavier Salmerón ens va parlar d'un primer projecte. En principi, el projecte que ha presentat, que jo ara fil per randa no recordo, perquè ens el va presentar doncs, en la primera fase, doncs evidentment, segons el paper, tindrem un guany a l'escorxador, tindrem un guany perquè serà un espai que permetrà doncs, també en aquest capteniment de polivalència desenvolupar-hi moltes activitats. No? Jo en l'escorxador no qüestiono el projecte que s'ha fet, qüestiono el com s'ha fet el projecte. No? A mi m'ha sorprès moltíssim que un partit... com guanyem, en el que hi ha també la CUP, en el que hi ha d'altres dos partits, hi ha un regidor que sempre proclama la participació, la transparència i els procediments nets, s'hagin fet de determinada manera tant el projecte de l'escorxador com el projecte del Patronat. Tots parlem amb tots i, evidentment, aquí per part dels professionals que són doncs, possibles elaboradors també de projectes d'aquestes característiques han quedat una mica decebuts perquè no han pogut ni col·laborar ni saber ni hi ha hagut cap concurs públic pel projecte de l'escorxador ni del patronat. Jo crec que hauria sigut desitjable que el procés hagués anat d'una altra manera. No qüestiono el que de moment s'ha portat, però sí qüestiono que un govern que parla permanentment de la participació i la transparència hagi fet aquesta primera fase sense participació per part de la ciutadania. Crec que això ens ho haguéssim hagut d'estalviar.
Ho referiu
a l'adjudicació.
A l'adjudicació,
sí,
eh?
Sí, em refereixo a l'adjudicació, em refereixo simplement a l'adjudicació, sí, està clar. Jo crec que no s'ha fet com s'havia de fer. I de fet em consta que el propi regidor, a mi no m'ho ha dit, però que ha manifestat que, bueno, que ell no sabia que anava així això. Home, qüestiono una mica, no?, aquest argument. Jo crec que aquest era... que l'escorxador i que el patronat són projectes en els que tu has de crear un procés de participació per tenir el millor projecte. I en aquest poble ja en tenim experiència d'aquestes coses, eh? Vull dir que no serà que l'històric no ens parli, eh? de com és millor o com és desitjable fer tots aquests processos.
S'ha esbravat una mica el debat de les platges, però és evident que l'any que ve hi ha un nou concurs de concessió de tot el que són els xiringuitos de les platges i això suposarà un canvi important. En el rerefons hi ha també el futur de l'Atlàntida, o què s'hi pot fer allà o què s'hi pot deixar de fer, i evidentment tot el que suposa la recuperació o com es pot recuperar el litoral. Són també tres coses diferents. Com ho contempleu ara, aquestes alçades de temporada?
Jo ho contemplo en negatiu, és a dir, jo crec que no hem fet bé els deures, però per diverses coses, a veure si sóc capaç d'endreçar-ho i explicar-vos-ho de forma al màxim de pedagògica possible. Per una banda, és cert que vivim en un moment en el que l'emergència climàtica ens interpel·la, perquè les actuacions que fem les fem de determinada manera i que el llegat que nosaltres deixem sigui un llegat que permeti mantenir el nostre entorn en el present, però sobretot també en el futur. En això ja estem tots d'acord. Però hem entrat en una fase en el que hi ha un moment de clixés i de trampa moral, no? És a dir, si parles de generar activitat econòmica ja no ets respectuós mediambientalment parlant. Això no és cert. És a dir, hi ha molts camins i moltes maneres de trobar solucions perquè l'activitat econòmica, perquè el desenvolupament d'allò que ens és propi a nosaltres com a municipi turístic sigui possible sense malmetre o malmetre el mínim possible al nostre entorn. Amb el tema de la regeneració de les nostres platges, està clar que hi ha d'haver una actuació humana en algun moment que no sigui invasiva, però jo crec que no hem anat les vegades que havíem d'anar als despatxos on hi ha les competències per tot això. Jo sempre ho he dit, és a dir, que hi ha poques coses més importants a Sitges que el futur del litoral. I per tant, si hem d'anar un cop al mes a Madrid o un cop cada setmana, s'hi va fins que Sitges sigui allò, una cosa insuportablement pesada i que nosaltres entrem a formar part de les prioritats per tirar endavant els projectes. Ja no podem estar parlant tants anys després de proves pilot, perquè és que la ciutadania se n'enriu de nosaltres i amb raó. No ho podem fer ni per la gent que ve de fora, ni pels sitgetans que també utilitzen les platges, ni sobretot tampoc per les persones, empreses, que viuen de l'activitat que es desenvolupa a les platges. És a dir, jo crec que no hi ha hagut prou insistència, que no hi ha hagut prou treball conjunt amb les administracions superiors que tenen a les seves mans tirar endavant un projecte sostenible per estabilitzar el nostre litoral. Crec que també hi ha hagut un cert autisme, almenys aquesta és la percepció que tenim, en quin és el capteniment, perquè s'han donat titulars, no? Però s'han donat titulars que a mi no m'acaben d'aclarir exactament com serà el futur de les concessions de les nostres platges. Sabem que les imposicions que hi ha per part del govern de la Generalitat i la voluntat també de l'Ajuntament és que la fórmula que tenim actualment d'un sol paquet amb una associació no és possible, i això, doncs, res a dir. És a dir, res a dir tenint en compte que evidentment l'associació aquí té un problema i els concessionaris històrics tenen un problema, però s'ha de treballar, i és que s'han fet coses vinculades a les platges, s'ha treballat, però no ho han sabut ni les persones interpel·lades ni l'associació de platges, no? Per tant, és aquesta manera de treballar que jo no sé si és que hi ha mala voluntat. Jo vull pensar que no hi ha mala voluntat, però si hi ha desconeixement, si torno a aixecar la mà i dir, si us plau, treballem conjuntament, perquè no sabem exactament com s'està treballant el paquet de licitació de la concessió de les guinguetes i tots els serveis de les platges de Sitges per l'any vinent. Aquest és un tema molt important, perquè això també determinarà el nostre model i com volem que siguin les nostres platges i què s'hi podrà fer, no? Hi ha molta gent que ens diu, ostres, a Sitges no et pots menjar segons que la platja, no pots fer segons quina activitat. Aquí tenim un hàmster que no ens en sortim i que hauríem de ser... Bueno, aquí no passa res, perquè aquest és un dels casos en els que pot haver diferència de criteris i aquí doncs, un tema doncs, de posicionament ideològic de com ha de ser el futur de les platges de Sitges, no? Però n'hauríem de parlar més, amb més transparència i més conjuntament, també.
I com el Guadiana, la premsa, l'Atlàntida treu el cap i el torna a amagar, treu el cap i el torna a amagar?
Jo, el tema de l'Atlàntida, no, a mi no fa cap por dir que jo crec que l'Atlàntida és una oportunitat, jo crec que l'Atlàntida s'ha de recuperar, crec que seria fantàstic que com més aviat millor poguéssim parlar de que l'Atlàntida és un club, un beach club, un equipament en el que es pot fer activitat vinculada al mar i activitat vinculada a l'entorn, i que no passa res, i que això no vol dir que no es pugui fer aquesta actuació tenint en compte que tenim una zona preservada per la xarxa Natura i que l'actuació no ha d'estar... no passa res, és a dir, tu pots tenir un projecte de reobertura de l'Atlàntida sent respectuós amb l'entorn que l'envolta, és a dir, no podem caure en aquesta trampa permanent, perquè ens està passant a nivell de Sitges, ens està passant a nivell de país i no pot ser, eh? No. Hi ha camins per tirar endavant projectes pel desenvolupament sostenible, que siguin beneficiosos pel nostre municipi i que no siguin perjudicials pel nostre entorn. A mi m'agradaria que l'Atlàntida tornés a obrir i crec que hi ha una oportunitat i hi ha projectes que em consta que el govern té de la reobertura amb un beach club. L'activitat de nit segurament no, però és que també no passa res, és a dir, hi ha moltes altres maneres de tenir aquesta activitat que amb destinacions de referència com pot ser Eivissa, per exemple, doncs fa molts anys que passa, tanquen a les 12 de la nit i tothom content, saps? Vull dir que possibilitats n'hi ha.
El proper ple municipal ha de portar, almenys ens deia l'alcaldessa, una moció en la qual Sitges es posicionarà en contra d'aquest projecte de pantalles sòniques de DIF. Però la vegada, quan vàrem tenir aquí el regidor Luis Miguel García, ens va dir que les pantalles hi arribaran i hi seran. Que es podrà parlar de si són més altes, més baixes, o d'una manera o d'una altra, però que gairebé d'una manera indefectible aquestes pantalles s'instal·laran. Com es veu des de Junts per Sitges?
Doncs amb preocupació i amb ganes de que en puguem parlar. És un altre tema, eh? Amb ganes de que puguem seure i parlar d'això, no? Em sembla que aquesta moció finalment...
Arribarà?
Crec que no estic segura de si arriba al ple, perquè em sembla que es va presentar fora del termini. Però en qualsevol cas, jo crec que no és igual, no és que sigui igual, però no és determinant que vagi en aquest ple o en el proper, perquè és una moció que, evidentment, doncs, tots tindrem coses a dir. És evident que canviar la fesonomia del teu municipi, en el cas de Sitges, amb un poble que està partit literalment per la via del tren, home, aquest és un tema del que anem de parlar. I aquí aquest és un altre exemple, Vicenç, en el que jo crec que tots els grups municipals, o la majoria de grups municipals, podem fer un front comú, i una vegada més també des d'aquí, perquè d'aquest tema no n'hem parlat amb el govern.
No, cap dia.
No ens
mai.
Han dit res, no n'hem parlat amb el govern. Des d'aquí, a disposició, és a dir, em poso a disposició, ens posem des de Junts per Sitges a disposició del govern per poder parlar de fer un front comú des del punt de vista de tots els grups que vulguin i que tinguem aquí capacitat de certa pressió cap a aquells que, bueno, podran dir alguna cosa sobre aquestes pantalles que s'han de posar al nostre municipi. No estem contents perquè sabem que el que es planteja inicialment no agrada i que segurament hem de mirar tram per tram, hi ha llocs en els que segurament no passa res, altres en els que sí, però és un exemple més de les qüestions que seran un llegat pel futur de Sitges i que hem de parlar entre tots, no? Però parlar i treballar de veritat.
Ha finalitzat ja el període de delegacions, no sé si de la mateixa manera que Luis Miguel García gairebé ens deia, bé, mireu-ho com vulgueu, però les pantalles les tindrem, encara que no les tinguem amb les dimensions que s'estipulen en el projecte, però us veieu a venir que aquestes pantalles s'instal·laran.
Segurament ja és una mala notícia, i a mi que això que està passant, no? Que estan passant coses, aquesta és una cosa que supera la voluntat municipal, eh? Però ara m'hi has fet pensar, no? Hi ha altres coses que estan passant últimament que a mi em preocupen, van aprovar en el darrer ple, nosaltres no vam votar favorablement, el PPAC, que no és un tema menor, és el Pla Especial de Protecció del Patrimoni. S'ha fet això en un període que si em permets l'expressió, sembla que s'hagi volgut fer con nocturnidad y alevosía, no? I és un tema molt important per Sitges, que em consta que té ja un munt d'al·legacions damunt la taula el govern vinculat a aquest projecte i que no entenc per què fem d'aquesta manera. És a dir, que és generar-nos problemes innecessaris. No?
Refresquem un moment la memòria per qui ens escoltin. Què és el PPAC?
El PPAC és el Pla Especial de Protecció del Patrimoni, que bàsicament, perquè tothom ens entengui, és el que determina quines actuacions es poden fer en aquells edificis o cases catalogades. És bàsicament això, no? I clar...
Allò que va trigar tant de temps a aprovar-se, que havia de formar part, bé, i forma part del pla general de tot el que és la planificació de Sitges en tots urbanístics.
Des del punt de vista urbanístic. Clar, aquest és un tema farragosíssim, que evidentment necessita del treball dels experts, que evidentment és molt seriós perquè nosaltres hem de preservar i nosaltres som dels que pensem que el patrimoni s'ha de preservar, però també és aquella trampa, no? És a dir, preservar el patrimoni no sempre en el 100% dels casos significa no poder-hi actuar, no? I això és el que està passant en aquests moments amb aquest document, no? I amb coses que preocupen a moltes persones, tant propietàries de finques catalogades com a professionals que estan treballant en la planificació o que saben el que pot passar en el futur, en les necessitats del futur de Sitges, i que veuen que això ens immobilitzarà i provocarà certs problemes d'inactivitat.
Propietaris que es veuen encotillats per les circumstàncies?
Efectivament. Hi haurà un munt d'al·legacions, eh? Ja n'hi ha, de fet, s'ha acabat el termini, hi ha hagut moltes al·legacions, segons ens consta, i veurem si prosperen. Jo crec que seria desitjable dir, escolta'm, no passa res, és possible que es cometin errors. Si s'ha comès algun error, esmenem-lo perquè el nostre patrimoni, i per tant el que tenim catalogat, és molt important com perquè no hi puguem actuar i rectificar les vegades que hi faci falta.
Ens queda només un minut, però per qui escolti, que haurà pensat, oi, Mònica Gallardo diu, és que no hem parlat d'aquests temes i que són importants, aleshores, quan es troben amb el govern, es parla del dia a dia, només?
Es parla molt del dia a dia i es parla, jo crec, que fora de termini. Llàstima que només ens quedi un minut perquè tenim un tema molt important. Al ple proper portem les ordenances fiscals. Nosaltres sempre hem volgut participar per intentar treballar conjuntament pressupost, ordenances fiscals.
I no se n'ha parlat?
Se n'ha parlat ahir, quan les ordenances fiscals van anar dictaminades avui a la informativa i el ple la setmana que ve. Per tant, aquí marge de negociació hi ha hagut molt poc i crec que no compliment de compromisos que es van donar i que va manifestar públicament el regidor de turisme vinculat a l'IBI dels hotels. No s'ha contemplat el compromís i haurem de parlar. Jo us demanaré, si és possible, poder tornar a parlar en breu de les ordenances i, per tant, dels pressupostos, perquè és el gran tema que ens interpel·la en els propers dies.
O sigui que ens veiem a venir un no de Junts per Sitges si això no canvia massa.
Clar, de moment el que tenim damunt del paper és que tindrem la mateixa pressió impositiva, que les ajudes, que el volum real d'ajudes no s'ha executat, que això interpel·la les ordenances fiscals i que estem en una situació en la que ens agradaria, bueno, doncs una altra vegada, no? Estendre la mà i treballar de tot conjuntament.
Són les 11. Mònica Gallardo, gràcies.
Gràcies a vosaltres i contenta de recuperar l'estudi.
I bona Santa Tecla.
Igualment, molt bona Santa Tecla.
Tornem demà a les 9. Adéu-siau.